Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça afronta un nou repte europeu, doble repte, de fet, en una nova jornada amb dos partits d'Eurolliga de primeríssim nivell. Això sí, després de rodar molt pel continent per primera vegada en el que portem de curs, els apèsits afronten dos partits consecutius a casa seva. I això ho hauria d'aprofitar l'equip per fer un salt important a la classificació. Una classificació que encapçalen diferents equips amb 6 victòries. El Barça és un d'ells, un Barça que arriba a la cita de demà després de sumar la segona derrota europea a la pista del Real Madrid. Veurem també quina serà la reacció dels culers demà després de tota la polèmica que es va generar el passat dijous. I sobre el parquet, el Barça es trobarà amb un rival desconcertant, un equip acostumat aquests últims anys a ser un fix en les Finals Fours, a ser campió d'Europa, però que en aquest inici de temporada el trobem en la 15a posició amb 2 victòries per 6 derrotes. Àlex Abrides, però, avisa dels perills i del potencial del Fenerbahçe.
Sabem que no porten una temporada molt bona, però bueno, això els fa més perillosos, no? Perquè tenen més gana de guanyar i bueno, crec que jugar al Palau no és l'al·licient suficient per ells per tornar a demostrar i ficar un cop a la taula i bueno, dir que estan aquí, no?
Doncs sorprenent el que està fent i el que està patint en aquest inici de temporada el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic i de José María Izquierdo, un equip que de moment Europa no coneix la victòria fora de casa, però un equip amb parell i talent més que suficient com per donar demà, sens dubte, molta guerra. I bé farà el Barça de no jugar amb la classificació a la mà. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dimarts 19 de novembre 2019, amb el José Matoses al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
When you think you've done enough. Doncs es tracta d'una classificació prou real, òbviament, però que també té la seva part enganyosa perquè el talent del Fener amb els Mamutoglu, Kalinic, Lucas, De Colo, Veseli, Datome, etc, no és per ocupar, òbviament, com ocupa l'equip turc la 15a posició i m'imagino que tard o d'hora l'equip turc acabarà despertant i acabarà reaccionant. Per tot plegat, demà el Barça haurà d'anar molt en compte i haurà de treure tot el seu potencial i tot el seu arsenal davant d'un equip ferit i necessitat de victòries. D'això n'és molt conscient Svetislav Pešić.
Tenemos, como se sabe, tenemos grande respecto. Ellos tienen un club, un equipo. Pero algunos ellos tenían también muchos partidos fuera. Y si tú juegas a la fin y en Europa League es muy, muy duro, muy difícil ganar. Siempre rivales de Fenerbahçe son motivados más que contra otros y esto no es fácil para ganar partidos. Ellos tienen potencial, ellos tienen cualidad individual y ellos tienen, como Madrid, ellos tienen continuidad. Ellos tienen equipo, no ha cambiado mucho, uno o dos jugadores, concepto claro, y para nosotros no se cambia nada. Fenerbahçe es un gran equipo, grandes jugadores, todo es al alto nivel, y nosotros tenemos que luchar hasta último minuto si nosotros queremos ganar contra Fenerbahçe.
Doncs el Barça que es prepara per veure, per jugar demà contra la millor versió del Fenerbahçe, un equip que en aquestes primeres 8 jornades europees només ha estat capaç de sumar 2 victòries. Segon tècnic del Fener, José María Izquierdo, bona nit.
Hola, bona nit.
Què li passa a aquest Fenerbahçe?
Bé, moltes coses li passen. Bàsicament que no hem pogut entrenar amb tots els jugadors junts, entre lesions o jugadors nous que es van incorporar tard pel campionat del món, doncs no hem pogut entrenar. Si a tot això li sumem que de tots els partits que hem jugat a l'Eurolliga només n'hem jugat 3 a casa i els 2 següents encara són a fora, doncs clar, no és el mateix jugar que se diu, contra l'Estrella Vermella a casa que a fora. Oi? Pues allà a fora estan, doncs, diguem-ne, fora de forma perquè no havien pogut entrenar, doncs vam perdre. Si tens el partit aquest a casa, doncs segurament el guanyes perquè l'afició t'ajuda, perquè tu tens més confiança, però el calendari és com és i com no el podem triar nosaltres, doncs mira, ens aguantem.
De fet, heu tingut un calendari molt semblant al del Barça, amb només 3 partits a casa. D'aquests, 2 victòries i una derrota, però no sé com, Josep Maria, com s'està vivint aquest inici de temporada allà? No sé si sorprèn dins del club.
Pues no sé si en el club li sorprèn. A nosaltres no ens agrada. Jo sempre dic que el que posa més pressió a l'equip és el Gelco. Mm-hmm. Ni la directiva, ni els aficionats, que ens estimen, que ens ajuden, que sempre estan amb nosaltres. Ningú posa més pressió que el Zelko.
Un Zelko Obradovic que imagino que ho estarà provant tot i més per fer reaccionar els seus jugadors, fins i tot protagonitzant temps morts que s'han fet virals a les xarxes socials per la contundència de les seves paraules, eh?
Sí, però això a mi no em ve de nou. Passa que com les càmeres estan allà, és més espectacular, diguem-ne, no? Però això és una pràctica habitual de gairebé tots els entrenadors, a tots els equips del món. Passa que, mira, va sortir en el moment precís que la càmera estava gravant.
Sí, però aquest últim temps mort, el de Moscou, el viralitzat temps mort de Zelko Obradovic, no va ser un temps mort molt dur?
Insisteixo, no és molt diferent a el que hem fet altres vegades o el que fan altres entrenadors durant una temporada a tots els equips del món. No pensis que és una cosa especial. Passa que, insisteixo, estava la càmera davant.
Mm-hmm. Veus el Fener aixecant el vol, Josep Maria?
Home, si no ho veiés, plegaria, no? Si no veiés que tenim opcions de treure això endavant, més valdria deixar-ho estar. Ara bé, de la mateixa manera que dic això, dic que el que necessitem és entrenar amb els jugadors, amb tots els jugadors junts, perquè fins ara no ho hem pogut fer, perquè hi ha jugadors que estan jugant però no poden entrenar durant tota la setmana, o entrenen un o dos, entrenaments a la setmana, o fan part d'un entrenament durant la setmana, clar, llavors és molt difícil.
Doncs la competició, el ritme de la competició no dona masses concessions, eh?
Sí, sí. Aquesta mateixa setmana doncs en tenim 3, no? Entre els 2 d'Eurolliga i el de diumenge proper contra la Rusafaka. Nosaltres, per posar-te un exemple, vam jugar divendres a les 8 de la tarda a Moscou, jugàvem diumenge a les 3:15 a fora, a Lliga Turca, contra Tofas Bursa, i bueno, jugarem dimecres, divendres i diumenge. No hi ha molt de temps per entrenar, i de vegades has d'entrenar en el mateix viatge, fent reunions a llocs amb jugadors individuals, a llocs com a aeroports, coses així. La imaginació ha de ajudar a millorar.
Mm-hmm. I demà dimecres al Palau, Josep Maria. No sé si és un bon moment per sumar la tercera victòria. Seria la primera vostra fora de casa a Europa.
És un bon moment. El següent partit sempre és el millor moment, perquè l'anterior ja és impossible.
Mm-hmm. I d'aquest Barça, què em dius? No sé com veus el duel contra aquest Barça.
Doncs el Barça és un equip prou poderós, oi? Amb els fitxatges que ha fet aquest any, doncs fins i tot ha millorat el seu potencial i han començat d'una manera espectacular. Malgrat doncs, la primera part de l'altre dia que el Madrid no va ser prou bona, van estar per guanyar el partit, van jugar per guanyar el partit al final, oi? És un equip amb moltes opcions, que pot fer bàsquet de moltes, molt diferents maneres, des de dintre, des de fora, amb els grans tirant de tres o amb els petits jugant a prop de bàsquet, etcètera, etcètera. Un equip molt agressiu, que en el Palau inclús ho serà més, i que, bueno, màxim candidat per guanyar-ho tot, com hi ha altres equips que també ho són.
Doncs s'han disputat 8 jornades de l'Eurolliga, encara queden moltes per jugar-se, molts candidats per guanyar títols aquest any, per lluitar pel títol continental, i a veure si el Fenerbahçe, Josep Maria, torna a estar entre els millors d'Europa, eh?
Et repeteixo, si no penséssim que som capaços de fer-ho, ho deixaríem, perquè no... El Gelco no es mou ja ni per diners ni per egos, sinó es mou per passió. Si ell no tingués la passió i no veiéssim la manera de treure-ho endavant, ho deixaríem. Però insisteixo, hem d'entrenar tots junts, si no serà molt difícil.
Sí, i malgrat aquest inici complicat a Europa, també és cert que teniu la gent de l'afició molt ben acostumada, perquè sou un dels fixes a les últimes Finals Fours durant els últims anys, arribant fins i tot a ser campions d'Europa.
Penso que hem fet una cosa molt maca els 6 anys que portem aquí, aquest és el 7è, no tenim per què perdre la fe ni l'autoconfiança, i bueno, a final de temporada veurem si hem sigut capaços o no, però les eines encara hi són.
Acabo amb una cosa, Josep Maria, ara ho deies, és la vostra 7a temporada a Turquia, al Fener. Creus que es pot estar acabant una etapa d'Obradovic Izquierdo al Fenerbahçe?
No és una cosa que ens plantegem ni que pensem amb assiduïtat, perquè no tenim temps de pensar en això, perquè el calendari és tan brusc, tan intens, que no tenim temps de pensar. Si penses en això, no penses en com atacar els punts febles que pugui tenir el Barça o el CSK, o el Tofas Bursa dimonja passat.
Doncs a veure què passa demà dimecres en aquest Barça-Fenerbahçe, a veure si el Fener aixeca el vol. Josep Maria Izquierdo, ajudant de Zeljko Obradovic al Fenerbahçe, gràcies per atendre la trucada del bàsquet al dia.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Una abraçada.
Doncs partida, sens dubte, demà al Palau a partir de les 9 de la nit, en aquesta 9a jornada de l'Euroliga, que comença avui dimarts amb la disputa d'aquests partits: el Guiris Panathinaikos, Alba Berlín Estrella Roja, Bayer Olympiakos, Asbel Efes, Milà Maccabi, Real Madrid Kimki i València Zenit. Per demà dimecres, la resta a les 9 de la nit, el mencionat Barça contra el Fenerbahçe i el Baskonia contra el Xesca. El conjunt basc vol intentar aixecar el vol. El seu tècnic, Velimir Perasovic.
Lo que puedo decirte que lo vamos a intentar y que hay muchas ganas de reventar la situación. Y en esto estamos. Es muy importante que nuestra gente entiende la situación y nos apoya, y en esto no dudo, ¿no? Que nos van a apoyar a tope, ¿no? Jugadores quieren. Ahora no estamos en situación perfecta en lo físico, pero mentalmente quieren y de verdad tienen ganas de sacarlo adelante. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Realidad es que muchos jugadores están por debajo de sus posibilidades, que siempre es culpa del entrenador cuando no están 100%, pero creo que esto se puede y debe cambiar. No me he rendido nunca, quiero hacer lo mejor posible y voy a hacer todo lo que está en mis manos. Repito una vez más, entiendo todo y me duele más por la afición que cualquier otra cosa, porque son realmente quienes sufren más.
Doncs a l'Euroliga el Baskonia suma 3 victòries, 5 derrotes, mentre que la Lliga Endesa, els de Vitòria, són 11 amb 4 victòries, 5 derrotes, després de perdre a casa aquest últim cap de setmana contra el Montequit Fuenlabrada. Moments realment complicats pel Baskonia i pel seu tècnic Belimir Perasso. Veurem fins quan aguanta la paciència el bo de Josean Querejeta. Tot això, us recordo que l'Euroliga, així com l'Euroca femenina, no torna fins a la propera setmana. Avui sí, es comença a disputar la 8a jornada a la Eurocup masculina i també a la Basketball Champions League.
Bàsquet al dia.
Guanyar.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
I, de fet, és de 8:45 del vespre. El Baxi Manresa el tenim jugant contra l'Ostender belga, el partit corresponent a la 6a jornada de la Basketball Champions League. Els de Pedro Martínez, sense Pere Tomàs, sense Ulis Baez, buscant el 4-4 al Nou Congost. Pel que fa a l'Eurocup, la 8a jornada ha començat avui amb la disputa d'un Galatasaray i Unicaja. L'equip andalús ja està matemàticament classificat pel top 16, una classificació que buscarà demà la penya, així com el Morabanc Andorra. Els de Badalona jugaran demà a 6:45 de la tarda a la pista del Darussafaka. Carles Duran parla del potencial del conjunt turc.
Jo crec que és una oportunitat per nosaltres per guanyar un partit més, amb la dificultat de jugar fora de casa, amb la dificultat del rival, no? Darussafaka és un dels grans favorits per l'Eurocup, i sobretot amb la dificultat del joc interior, no? És cert que amb la baixa del Kerem i sobretot amb la lesió del Simon, doncs l'equip haurà de fer un esforç en la rotació interior, però repeteixo, jo crec que és una oportunitat per guanyar un partit més i apropar-nos encara més a un objectiu que al principi no el teníem i ara el tenim a prop. Bueno, Darussafaka és un equip molt semblant als equips que aspiren a guanyar l'Eurocup, amb molts jugadors americans, amb un físic molt important, amb jugadors amb molt de talent, i a sobre juguen a casa. Jugar sempre a casa a competició europea és un plus, però insisteixo que jo crec que tenim una oportunitat i per això haurem de jugar 40 minuts molt bé a bàsquet.
I un partit el de demà que se'l perdrà Birgander i Dawson per lesió, més Kerem Kanter. El turc ha decidit juntament amb el club no viatjar al seu país davant la possibilitat que pogués ser arrestat pel conflicte polític que viu el seu germà, Enes Kanter, jugador dels Celtics, amb el govern d'Erdogan. Doncs demà a Istanbul, a la pista del Darussafaka, la penya que buscarà la 5a victòria seria la primera fora de casa a Europa i aportaria la classificació pel top 16 de la Eurocup. A tot això, el Morabanc Andorra jugarà demà a partir de les 8 del vespre davant de la Virtus, de Djordjevic, de Markovic o de Teodosic. Un partit de màxim nivell que, en cas de victòria andorrana, serviria perquè l'equip del Principat s'agellés matemàticament la classificació pel top 16. En cas de derrota, també li serviria la derrota del Maccabi a Mònaco. En tot cas, el que sembla clar és que l'equip del Principat està vivint un dels millors moments, si no el millor, de la temporada, després de sumar 4 victòries consecutives, 2 a la Lliga Endesa i 2 victòries a Europa. L'última victòria dissabte a casa contra l'Unicaja de Màlaga. De tot plegat parla Nacho Llobet.
Sabem que és important fer-nos forts a casa, anar a la nostra afició. Sabíem que era un rival doncs, fort, que els va costar començar la Lliga, però que ara portaven doncs, unes setmanes molt forts, tant a ACB com a Eurocup, i que havien de donar la nostra millor cara. Jo crec que ho hem fet, no? Molt mentalitzats, molt durs a darrere, i crec que no s'han sentit còmodes atacant en cap moment. Jo crec que aquesta és la clau, no? Després, doncs, l'atac va una mica més a ratxes, hi ha un moment on el talent individual apareix una mica més, hi ha vegades on hi ha bàsquets més col·lectius, tot va sumant una mica, però quan la sanitat defensiva està ja, doncs, gairebé els 40 minuts, doncs, ens farem un equip molt forts, i a casa, doncs, encara més.
L'equip continua defensant amb un nivell altíssim, no? Avui un partit, com dèiem, molt dur, la defensa ha tornat a estar a un gran nivell, no?
Sempre és la clau, però bueno, amb l'equip que tenim, doncs encara més, no? Tenim el físic, tenim la capacitat per fer aquesta defensa, i a part sabem que és l'estil de joc que ens demana l'entrenador, per tant, ha de ser la nostra identitat.
Un partit per preparar el que ve ara a la Bombonera d'Eurocup contra la Virtus.
Sí, és un partit molt difícil perquè és un equip doncs, construït per estar de tot de l'Eurocup, amb ambicions de jugar a Euroliga aviat, amb estrelles de nivell de Teodosic, de Markovic. Difícil, molt de talent, però al final doncs, hem demostrat que podem competir contra equips de molt de talent, com hem fet aquí contra el Barça, no? Aleshores, nosaltres sortirem amb la mateixa ambició que sortim cada setmana, doncs, conscients de la dificultat del repte, però a per totes. Volem, si podem pujar posicions a l'Eurocup, doncs anirem a per elles. Si podem quedar primers o segons, evitarem primers o segons d'altres grups, per tant, la prioritat és guanyar tot el que puguem, pujar posicions si és possible, i sabem que això doncs, ens podria facilitar doncs, un possible top 16, no? Inclús doncs, que encara no està garantitzat, o sigui, l'haurem de barallar. Per tant, no ens relaxem ni un pèl a l'Eurocamp.
Doncs esperem que la penya i que el Morabanc Andorra aprofitin la jornada de demà, d'aquest dimecres, per deixar sentenciat el passi al top 16 de l'Eurocup. Ens esperen els penyistes.
Bàsquet al dia.
Aquests minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs saludo als penyistes, avui amb dos d'ells, el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
També tinc per aquí el José Rodríguez, de la penya Tricolor. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Marc, no sé si encara cueja, imagino que sí, la derrota de dijous a Madrid.
Sí, a mi era una derrota que, entre cometes, pots pesar al Camp de Madrid. Meu cueja més, primer primer quart, que no pots jugar en primer quart com es va jugar, i això en el fons va condicionar el partit, encara que la reacció del segon quart va ser l'equip campió, i encara hi ha la fons de les declaracions del metge de Madrid.
Sí, pel que fa al tema merament esportiu, no sé si també et va sorprendre la reacció, la sortida del tercer quart, després de patir en el primer i de reaccionar en el segon, de tornar ensopegant el tercer quart, a la sortida de vestidors.
Sí, també em va sorprendre. Són coses que és això que té el bàsquet des que juga a quarts, que es pot dir que cada quart és com un mini partit i la situació doncs, sempre pot canviar com un mitjó. Jo crec que la regularitat aquesta és el que s'ha de vigilar, sobretot en els partits de la cadena del Palau, que seria molt interessant treure les tres victòries.
Sí, sí. Què em dius, ara sí, de les paraules del metge del Madrid, parlant de les rates del Barça?
Són coses que la rivalitat és la que és. Per molt que per a ningú puguis pensar, en l'època en què estem, que tot s'arriba amb la xarxa social, on qualsevol cosa, tothom entra un vídeo, és millor mossegar-t'ho perquè t'estalvies problemes.
Sí, sí. No sé si creus que l'Euroliga hauria de sancionar durament el metge o no?
Sí, siguis metge, siguis el que siguis. Comentaris d'aquest moment que et dic en aquesta època, on al final tot s'acaba sabent, és millor callar-s'hi i estalviar-t'ho per molt que t'ho pensis.
Sí, sí. I a tot això, setmana complicada, setmana de nivell, després de guanyar l'Estu, perquè demà arriba el Fenerbahçe i divendres el Maccabi, eh?
Sí, és una setmana gran. Aquest que combina amb el partit de l'altra setmana amb el CSK. I tal com està l'Eurolliga, amb sis equips que seran empatats amb sis victòries, dues derrotes, poder treure aquesta sèrie de tres partits del Palau seria molt interessant, perquè es pot dir que ja s'haurà jugat un test de la competició i estar amb 8 victòries et permet doncs, marcar una mica de territori.
Doncs el Barça que va 6-2, si guanya els dos de casa, demà i divendres es col·locaria amb aquest 8-2 a la classificació. Un Barça que ve de guanyar a casa l'Estudiantes i el Morabanc Andorra, José, victòria important dissabte contra l'Unicaja, la cinquena en Lliga.
Sí, sí, la veritat que victòria important per intentar classificar-nos a la Copa del Rei i per estar allà dalt. La veritat que vam fer un partit molt sòlid en defensa, amb atac, i la veritat que molt bé.
Està clar que la guerra per anar a la Copa serà dura, perquè, per exemple, ara mateix el 8è no hi aniria, perquè l'Unicaja de Màlaga està a 12è, si no m'equivoco, a la classificació. Encara queden jornades per endavant abans d'acabar la primera volta, però el Morabanc és cinquè a la classificació, eh?
Sí, està clar que la Lliga està molt igualada i ara mateix, com dius, Unicaja estaria dins de fora dels 8, però ella anirà segur. Entonces, tal com està la Lliga, guanyes un partit i te fiques quart, cinquè, tercer, perds un partit i baixes al lloc 12, saps?
Sí.
Encara queda molt per acabar la primera volta, però bueno, si no podem anar a la Copa del Rei, almenys dona gust veure el Moraván cinquè.
De fet, no sé si creus que està l'equip en el millor moment de la temporada.
Bueno, l'equip ha començat molt bé a principi de temporada. Hem tingut uns partits que van perdre tres seguits i semblava que, bueno, crisi al Moraván, però bueno, som un equip pues, de mitja tabla de la Lliga CB i ara portem tres partits guanyats i sembla que som l'hòstia, no? Però bueno, jo crec que ara mateix, com dius tu, sí que estem molt bé i no sé si... Espero que no sigui el millor moment, espero veure encara el millor moment, però estem molt bé.
Doncs a veure què succeeix al llarg d'aquesta setmana amb els partits d'Eurocat també d'Eurolliga i fent un cop d'ull a la propera jornada de la Lliga Endesa. Tenim un Fuenlapeña, un Obradoiro Moraván Andorra. A veure si torna a guanyar fora de casa l'equip d'Ivan Navarro, eh?
Sí, anirem a intentar guanyar, que Obradoiro necessita les victòries perquè està ja sota la classificació i no serà fàcil, la veritat.
Però sí.
Per nosaltres seria importantíssim guanyar allà a Santiago.
I el Manresa, que ve d'una relliscada dura a casa precisament contra l'Obradoiro, jugarà a una pista complicada com és la del Casademont Saragossa i el Barça, Marc, a Múrcia, contra Cito Alonso.
Sí, és un partit del morbo, per una altra banda, i l'altra banda és un partit d'aquests trampa. Ja ens ha ensenyat Bilbao què passa amb aquest tipus de partits. Si aquest diumenge hem tingut una prova, vull dir, hem anat al Madrid, i aquest tipus de partits, l'equip de la part baixa, en el seu camp, després d'una doble jornada de l'Eurolliga, fan mandra. Si no es prenen seriosament, doncs hi ha problemes. I més aquest any ens sembla que el nivell de la Lliga ha pujat i els equips de la part baixa, en la meva opinió, han fet un salt qualitatiu cap endavant.
Doncs a Múrcia, després d'aquesta setmana, on insisteix el Barça té doble jornada d'Eurolliga, demà contra el Fenerbahçe i divendres a casa també contra el Maccabi. Acabo. Marc, ahir el Barça parlava de la possibilitat, veurem què acaba succeint, de que el nou Palau, en principi per 10.000 seients, pogués acabar sent de 14.000 seients. Què et sembla l'opció?
A mi em sembla bé sempre i quan s'ompli, o sigui, invertir diners per un Palau de 14.000 i que no l'omplis, no. Ara bé, i aquest nou projecte l'enganxant i s'aconsegueix omplir, i això dona beneficis, doncs cap problema.
Doncs veurem quants seients acaba tenint el futur Palau Blaugrana, que s'ha d'estrenar, s'ha d'inaugurar, si tot va bé, cap al 2022. José, Marc, que vagi bé la setmana, eh?
Okay.
Gràcies, igualment.
I abans acabeu de saber que CaixaBank i l'Espai Telefònic Girona han signat l'acord de renovació del patrocini que uneix l'entitat financera i el club català per aquesta temporada, i a la NBA, victòria dels Knicks, dels Pacers, dels Raptors amb 5 punts, 9 assistències, 8 rebots a Marc Gasol, victòria també dels Bucks, dels Wolves, derrotes dels Blazers i dels Suns sense Ricky Rubio, al base del Masnou amb problemes a l'esquena. I destacar la victòria dels Dallas Mavericks, 117-110 contra els Spurs amb 42 punts, 11 rebots, 12 assistències de Luka Doncic. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matoes, al control, Xavi pagant a la producció, i a tots vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà dimecres per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.